Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que parlem amb ells cada 15 dies, gairebé, però avui els hem portat doncs, per parlar una miqueta més extensament de doncs, aquesta nova fórmula, que mantindrà la fórmula antiga, però que incorporarà alguns aspectes més nous. Parlem gairebé cada setmana amb l'Owen. Owen, bon dia.
Bon dia.
Amb l'Owen John Holden, però també doncs, avui tenim l'oportunitat de parlar amb el que és el president del Cineclub, amb en David Cuesta. David, bon dia.
Bon dia, Joan.
Nova etapa en el Cineclub?
Sí, nova etapa que ja vam iniciar fa unes setmanes, però que ara ja l'hem pogut donar a conèixer d'una manera més estable i amb moltes ganes, la veritat, amb diferents seccions i amb una programació que incorporem ja de forma, que ens incorporem de forma habitual.
A veure, fem una miqueta de memòria. Quan comenceu el Cineclub? Més que res per situar una miqueta també els oients de què estem parlant. El Cineclub, tot i que ja fa temps que parlem amb vosaltres, és una iniciativa relativament nova.
Sí, concretament el gener del 2013.
És a dir, ara faria un any, gairebé i mig.
Exacte.
Que veu posar-vos en marxa.
Exacte. I vam iniciar amb els dijous de manera quinzenal.
Amb una aposta ben clara de Cineclub, cinema en versió original, subtitulat en català o en castellà.
Sí.
I bàsicament que això és el que fan els cineclubs aquí i a Sebastopol.
Exacte.
Sí, amb un tipus de pel·lícules una mica menys comercials, aquelles pel·lícules que no arribaven normalment a les cartelleres de Sitges, no? I el fet que siguem això original també doncs, era una necessitat que hi havia en aquest poble, perquè hi ha molta gent estrangera, hi ha molta gent que li agrada molt veure pel·lícules en el seu idioma original, i doncs, també naixia una mica per suplir, no?, aquesta falta que hi havia al poble.
Quan parlem de l'idioma original, òbviament hi ha molts casos que és l'anglès, en algun cas pot ser en francès, pot ser... clar, si és en japonès o en iranià és més complexa, oi?, de trobar...
Sí, però hem passat a pel·lícules en àrab i tal, i que han tingut molt d'èxit també, és a dir, sí? Que sí. No sé, potser és pels temes que... La temàtica de la pel·lícula potser que atreu molt més, o... però ens ha sorprès, gratament, de pel·lícules que potser dèiem, ui, potser no vindrà tanta gent perquè aquest idioma no... potser no té tanta afluència, i bastanta gent havia vingut i res, bastant sorpresos, la veritat.
Definim una cosa d'entrada, què és aquest cinema no tan comercial? No hem dit cinema no comercial perquè òbviament tampoc la gent no s'espanti, és a dir, tampoc és una cosa que sigui un cinema avorrit, oi? Però què és un cinema, entre cometes, no tan comercial? A veure.
Jo penso que un cinema no tan comercial, com tu has dit, és un tipus de pel·lícules que ens faci pensar. Que quan la gent se senti a la sala, es faci la sala fosca i allò comenci, a la gent li obliguem, li proposem pensar sobre determinats temes que es van succeint a la pel·lícula. I que quan la sala es torni a obrir les llums, la gent surti a la sala, surti amb preguntes, surti amb inquietuds de la sala de cinema. Sempre, evidentment, buscant que tinguin una estona agradable. No es tracta de... Però que sí que no sigui fet de sentar-se, veure unes imatges i veure algú que no tingui res de contingut. Aquest és, per mi, la gran diferència des d'un tipus de cinema o un altre tipus de cinema.
Tot i que en cinema comercial també es pot fer pensar.
Molt. No dic pas que no. Però en aquesta línia nosaltres busquem que sempre se segueixi com a mínim aquest paràmetre, per dir-ho d'alguna manera.
També... són pel·lícules que potser no tenen aquestes campanyes de màrqueting com tenen pel·lícules de les majors, no? I que potser la gent no les desconeix bastant, no desconeix els directors i tal, i a vegades es descobreixen coses molt interessants veient aquests títols potser menors, no? I una oportunitat bastant bona, no?
Tenen aquestes pel·lícules i algunes pel·lícules sí que acaben sorgint, és a dir, ara... Per posar un exemple, s'han marcat bé, passareu Her, i Her, malgrat doncs, estar dintre dels paràmetres que ens indicava en David, sí que és una pel·lícula que sí que està circulant força, com a mínim doncs, per la curiositat del que representa. Aquest tipus de cinema té un públic molt específic, també. Gent que ja busca alguna cosa més que la típica pel·lícula, doncs, que per allò senyir-la, allò que ens ve de Hollywood, perquè tot i que algunes d'aquestes poden venir de Hollywood també.
Perfectament. Sí. Sí, té un tipus de públic més específic, per dir-ho d'alguna manera. Té un tipus de públic que potser no té l'hàbit o costum de veure les pel·lícules baixades d'internet, sinó que intenten anar-les a veure a la sala de cinema, que és com han estat pensades en ser projectades, i que té és un target molt concret però és ampli. Uh-huh. I és aquest target que estem intentant arribar i cobrir.
Uh-huh. La sala fosca és un valor afegit?
Sí, jo diria que sí, sí, eh? I a més també l'estar a unes butaques amb més gent, a vegades és molt diferent veure una pel·lícula a casa, que estàs allà sola al sofà, que no veure amb molta més gent al teu costat, i que a vegades doncs, hi ha pel·lícules que tenen unes comèdies, per exemple, si riem tots en conjunt doncs és molt diferent que si estàs a casa sol rient-ho sol, i la veritat és que...
Això passa al futbol també, eh?
Sí.
És diferent veure el sol a casa i cantar el gol que fer-ho a l'estadi.
Sí, sí, llavors és això, no? Potser tu passes millor, diguem, al cinema. Jo, d'acord, almenys a mi em passa. Uh-huh. Jo me'n recordo fa molts anys quan van anar a veure la pel·lícula Ghost. Jo, la veritat, vas riure moltíssim.
Uns quants anys, eh?
Sí, sí, moltíssim. I després la vas veure a casa i tal, i bueno, sí, vas riure, però no era el mateix.
D'acord.
I des de llavors sé que, hosti, el fet de veure les pel·lis al cinema, doncs, canvia molt, uh-huh, canvia moltíssim.
Fa uns anys es va posar molt de moda que la gent comprés allò del home cinema, que era una mà de cables i d'altaveus i això, ara ja no en venen, d'això.
Sí.
Bueno, sí que en venen, però sí, em refereixo però... que no és tan de moda, oi? Que per tant, doncs, una miqueta també ha passat a la història aquest intent. I per tant, el que comentava el David, la gent, hi ha gent que es baixa directament la pel·lícula per veure-la en un format que diguem un bon afeccionat probablement denigraria, i el que no és això, doncs, òbviament ha de buscar alternatives com seria una projecció en una sala de cinema, com Déu mana.
Uh-huh. Exacte.
Sí que és fàcil posar-te el teu cinema a casa. Ara, avui, les noves tecnologies, tens unes pantalles meravelloses, un so que et surt de la tele també meravellós, però falta alguna cosa, sempre falta alguna cosa, uh-huh, perquè el cinema té alguna cosa que és molt més especial. No sé què és, si és la butaca i en si, o el fet de no tenir que fer res i estar ja assegut i que de cop s'apaguen les llums i comença la pel·lícula. No sé, és... una cosa, un punt que no diria màgic, però sí que és diferent.
Uh-huh. Amb en Ferran Martínez alguna vegada també ho havíem comentat. 35 mil·límetres o projecció digital?
Jo 35 mil·límetres.
Sí?
Sí, també té allò, un calió especial, aquests puntets, aquestes ratlletes, no sé, uh-huh, és diferent. El digital es veu massa, massa nítid. No té allò...
No ratlla, igual, el digital no ratlla.
No, em passa igual que quan veig una pel·lícula a la tele en HD, en 1080, és massa perfecte, es veuen els poros de...
Doncs espera't que ara ve el 4K.
Sí, sí, ho sé.
Multiplica per 4 l'HD.
Però és, això es veu massa, massa, massa nítid per mi, no sé.
Massa perfecció, David?
Bueno, és l'evolució de la tecnologia, uh-huh, i té les seves coses bones i les seves coses no tan bones, no? Uh-huh. De totes maneres, ens hem de jugar amb aquesta situació.
Uh-huh. Perquè el que projecteu, com us ve? En quin format ve?
Les dues opcions, amb, sí? L'opció de 35 mil·límetres o amb l'opció de Blu-ray. Uh-huh. Llavors, depèn de la pel·lícula i de la distribuïdora, tenim un format o un altre.
D'acord, és a dir, no sempre... Això es nota, es veu... ara faig una pregunta absolutament de profà, és a dir, vosaltres que sou ben bon afeccionats al cinema, si veieu una pel·lícula, dieu, ostres, aquesta és...
Sí que es nota, sí. Es nota. Quan és en Blu-ray es veu molt més nítid que no potser en 35 mil·límetres.
Ara posarem aquí les cometes. Massa nítid.
Depèn. Menys nítid que el DCP, diguem, uh-huh, que és el format digital de cinema, però molt més nítid que el 35, o sigui, ni massa massa ni massa poc.
D'acord.
Un punt mig.
I la gent això també ho valora d'alguna manera? El format de projecció?
Jo penso que la gent el que més valora, més que el fet de que siguin 35 o que sigui amb Blu-ray o amb digital, és el fet de que es projecti en versió original subtitulada.
Sí.
Penso que això és el que hi ha una diferència important, que és una de les línies de programació que tenim clares, que és el fet de que es respecti que es projecti com s'ha pensat aquella obra, que en aquest cas és una pel·lícula, no? Uh-huh. I que en aquest cas es respecti que sigui amb la versió original. I això sí que és un valor important i que la gent sí que valora. Uh-huh. Tant la gent autòctona com la gent estrangera, perquè es dona la coincidència que tenim aquests dos tipus de públic.
Altres països europeus o Estats Units, per exemple, no tenen el costum de doblar les pel·lícules i per tant sempre que hi ha una pel·lícula estrangera directament va la versió doblada. La versió subtitulada. Aquí, en canvi, doncs, perquè l'estratègia de la televisió sempre ha estat la mateixa, ens vam acostumar a doblar fins al punt de que una de les millors escoles de doblatge del món és precisament l'escola catalana. Això és un hàndicap a l'hora de traure públic?
No, la veritat, a menys per l'experiència que tenim nosaltres en aquest any, no resulta cap cas.
Acostumats no ho estem, això és una evidència.
Sí, això sí, uh-huh. Però no, hi ha un públic molt específic que vol versió original, hi ha un sector del públic que vol la versió original, llavors s'ha notat realment que hi havia aquesta demanda. No?
Uh-huh. Encara que s'hagi de llegir.
Sí, sí, sí. A més, tampoc és no et perds. És que molta gent em diu, és que si tinc que llegir no veig la pel·lícula. I jo ho tinc comprovat, que sí que veus la pel·lícula, perquè realment el teu camp de visió abarca molt més del que nosaltres realment veiem o ens creiem. És a dir, tu estàs llegint, però igualment la informació de la imatge t'està entrant i t'arriba, t'arriba al cervell. És a dir, no et perds la pel·lícula realment. Uh-huh. Passa que sí, al principi potser estàs més pendent dels subtítols.
Correcte.
Després t'acostumes.
Requereix, això sí, un petit esforç suplementari.
Sí.
Que no escoltar directament en un idioma que coneguis.
La primera pel·lícula potser sí que t'esforçaràs una mica més, però uh-huh. Després quan portis 3 o 4 és que les llegeixes sols, hi ha subtítols i veus la pel·lícula amb molt
de
gust.
De fet hi ha iniciatives precisament per fomentar l'aprenentatge dels idiomes que demanen que a les televisions es passin les pel·lícules també en aquest format.
Bueno, jo anava a afegir sobre el que he comentat a l'Owen justament, uh-huh. Que hi ha un determinat grup de gent que han anat detectant que són estudiants d'anglès, d'alemany, de francès, i que el fet de poder venir a veure les pel·lícules amb aquests idiomes és formar part del seu aprenentatge.
D'acord.
És a dir, tota la política que hem tingut durant molts anys de programar les pel·lícules, sobretot a la televisió doblades, ha provocat a nivell general, desgraciadament, que molta gent tingui un desconeixement d'idiomes estrangers o tingui un nivell mitjà alt. Clar, evidentment, ara a nivell general ens hem adonat que falta una manca important de coneixement de llengües estrangeres. Hi ha una part important de la població que se n'ha adonat d'això i que s'ha posat a estudiar altres idiomes de manera amb acadèmies, etc. Uh-huh. I que dins de la part de la seva formació, doncs, el fet d'anar al cine i poder veure les pel·lícules d'aquesta manera, doncs, els ajuda molt, no?
D'acord. Tot i que també sempre ja fa anys que hi ha l'opció aquesta dels DVDs, però bueno, posar-se a casa requereix un autoesforç, el que comentava abans l'Owen, no és el mateix posar-se a casa que anar a un lloc que ja directament et donen la sopa feta.
A més, jo me'n recordo quan van incorporar el dual a TV3,
sí.
Sobretot la gent estrangera m'ho va agrair moltíssim, no?
Clar.
I jo crec que molta gent també es va aficionar una mica a veure les coses en versió original, en anglès o en francès i tal, i jo tinc amics que han après anglès o francès veient pel·lícules i escoltant música i apuntant-se les lletres, i és a dir que és una, si vols aprendre un idioma, una de les fórmules és veient pel·lícules i escoltant música i apuntant i tal i aprenent.
Molt bé, doncs hem parlat ara una miqueta de les virtuts d'aquest cinema, un cinema que per una banda és no tan comercial, és un cinema que fa pensar, com deia el David, i per altra banda un cinema amb versió original i per tant doncs que pot permetre sobretot amb idiomes, repeteixo, el persa, probablement, no sé, probablement deu haver gent que li interessi el persa, però percentualment no serà tanta població, però l'anglès, el francès, l'alemany, sens dubte que hi haurà un cert interès. Més enllà d'això, per què el Cineclub es posa ara a programar també caps de setmana?
Perquè és com una oportunitat, és com algú que no ho busquem, sinó que ens ve donat per una sèrie de circumstàncies.
En el seu dia, David, si m'ho permets, quan vàreu començar i vàreu venir aquí a l'entrevista una miqueta a presentar-vos, jo recordo que era un dels vostres objectius a mig llarg termini aquest.
Sí, era una cosa que no descartàvem, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte.
Era una cosa que no descartàvem, o sigui, no... no se'ns pot dir que això hem dit que mai ho farem, per entendre'ns.
Però ha anat més ràpid del que?
Però ha sorgit abans del que esperàvem, perquè el contracte de l'empresa exhibidora amb el Prado era fins al febrer del 2015, per tant nosaltres no ens plantejàvem en cap moment actualment a trobar-nos amb la situació que estem ara, però les coses han anat com han anat i el Prado doncs, ens va cridar i ens va dir, escolta, ha passat això, ens agradaria que ens sentéssim, que ens parléssim, i a partir d'aquí nosaltres vam presentar un projecte de que pensàvem que s'hauria de gestionar i com s'hauria de fer, que el Prado va acceptar i aleshores ens hem posat d'acord i hem començat.
Sou una entitat, d'entrada, sense ànim de lucre.
100%.
Fins ara, els gestors dels cinemes de Sitges, quan han sortit ja de la gestió directa de l'entitat, han estat empreses.
Sí.
Com es planteja una entitat sense ànim de lucre assumir la gestió d'una activitat que fins ara era una activitat comercial?
En el cas de la diferència és que en el cas de que hi hagin beneficis, aquests beneficis es repercuteixen sobre la mateixa entitat. No va a benefici d'un particular o d'un propietari d'una empresa determinada.
Correcte.
Això és una, empresarialment parlant, és una diferència important.
Però com qualsevol activitat hi ha uns costos i aquests costos han de ser compensats i una empresa, entre cometes, pot començar amb pèrdues i després compensar amb beneficis, però una entitat sense ànim de lucre és més complicat que...
Per això cobrem una entrada, no és una activitat que fem de forma gratuïta, igual que els dijous, i a partir d'aquí el que hem de fer és de ser capaços de que els números surtin, evidentment.
Una entrada que a més té les mateixes condicions que qualsevol empresa, és a dir, té el seu IVA, hem de pagar l'IVA de les entrades i tal, hem hagut de demanar uns permisos a la Generalitat de Catalunya doncs, per poder exhibir durant els caps de setmana, està tot en regla, és a dir...
Hi ha permisos especials per exhibir en cap de setmana?
No, però nosaltres que era el cineclub realment és una activitat diferent, és bàsicament per socis de l'entitat, o la gent quan paga l'entrada doncs paga l'entrada com a socis per un dia, llavors doncs això és una...
Té una regulació específica.
Exacte.
D'acord.
Com a cineclub, llavors si un cineclub vol exhibir comercialment, llavors
que és el que
una altra, exacte, és una altra regles del joc, diguem, no? Llavors aquí sí que entren, doncs, com qualsevol altra empresa, de cobrir una sèrie de gastos, de despeses, ha de pagar uns IVAs, ha de tenir uns permisos específics, unes entrades específiques també, que només ho fan doncs, unes empreses determinades perquè ho controla la Generalitat de Catalunya, etc. És a dir, ens hem vist amb una sèrie de coses que hem anat arreglant durant les primeres setmanes i que bé, també ens ha servit doncs, una experiència, no? Hem après bastant amb això.
Per tant, perquè ens entenguem, a partir d'ara el Cineclub gestionarà com dos formats diferents, malgrat que en la programació apareixeran unificats, que seran, per una banda, el manteniment del Cineclub dels dijous aproximadament quinzenalment, com es feia fins ara, i per altra banda, el cap de setmana.
Correcte, ho has descrit perfectament.
Què es planteja, com us plantejareu aquests caps de setmana? A veure, perquè també el David ens ho ha comentat al principi, de fet qui s'hagi acostat també a la programació del Cineclub haurà vist que també hi ha alguna secció específica com la del Kids. Com funciona tot plegat? A veure.
La idea és tenir bàsicament dos seccions. Hi ha una secció que és la dels caps de setmana, que és una secció en la qual es fan pel·lícules en versió original subtitulada, pel·lícules destinades a un públic adult i pel·lícules que s'intentaran que siguin el més actuals possibles dintre de les circumstàncies. Hi ha una altra secció que és la de Cineclub Kids, que es programen pel·lícules per nens a primera hora de la tarda, algun diumenge al matí. I tot això, complementarietat amb activitats extres, puntuals, que ens permetran fer coses diferents com a entitat. I per exemple, una de les coses que farem diferents seran les que farem aquest proper diumenge, que és el que es diu un baby friendly. I en què consisteix això? Això consisteix que la pel·lícula que projectem aquest cap de setmana, que és A 20 Passos de la Fama, que va guanyar l'Oscar al millor documental, la projectarem el diumenge a les 12 amb la sala adaptada perquè els pares puguin venir amb els seus bebès. que els recomanem de 0 a 18 mesos, és la nostra recomanació, però la gent ja sap millor que pot venir amb, o més grans o no. La sala tindrà la llum més tènue, no serà una sala fosca 100%, perquè la gent pugui tenir un mínim de visibilitat, hi haurà un canviador i el volum, el so, estarà més adaptat.
D'acord.
Això ho farem un cop al mes, anirem variant les pel·lícules, sempre repeteixo una pel·lícula per adults, pels pares, però que tingui l'oportunitat de venir a veure la pel·lícula amb el seu nadó, i si li estan donant el pit, li puguin donar el pit per a la sala perfectament, no tinguin que sortir fora, i si el tenen que canviar, doncs el puguin canviar, que fer una activitat diferent dintre del que és la projecció, l'exhibició de cinema.
L'altre dia el David em deia que, clar, una de les primeres renúncies d'un pare novell és anar al cinema, no?
Sí, suposo que per experiència pròpia, encara que jo he tingut sort i he pogut veure algunes, no? Però el meu cas, el nostre cas és una mica excepcional per les circumstàncies del cineclub, però quan jo veig el meu entorn de pares que tenen aquestes circumstàncies, doncs evidentment és una de les primeres activitats que es deixen de fer, perquè, doncs bé, perquè és impossible, no és compatible, i si no significa de tirar de cangur o d'avis, i per això hi ha altres circumstàncies que obliguen, no?
Això del Baby Friendly es fa a altres llocs, a Barcelona?
Tenim entès, sí, que a Barcelona, el cinema Maldà, es fa també un cop al mes, també amb els mateixos paràmetres, ha sigut una mica la referència que hem tingut, i la informació que tenim és molt bona en aquest sentit. És veritat que una cosa és Barcelona, on la població és molt nombrosa, i aquí Sitges és molt més petit, però bé, hem de provar-ho. Si no ho provem, no sabem si té un públic i si pot funcionar o no. I la idea és provar-ho d'una manera sistemàtica i veure quin és el resultat d'això.
Això sí que quedi clar, són pel·lícules per adults, no són les pel·lícules pels nens.
No, les pel·lícules pels nens són les que fem el dissabte o el diumenge a primera hora de la tarda, que per exemple aquest cap de setmana farem Floquet de neu, i aleshores això sí que ja és un target diferent, és una projecció diferent.
Hi haurà diferències de continguts, de plantejament entre les pel·lícules que preveieu mantenir els dijous en les projeccions habituals de Cineclub i les pel·lícules que porteu per adults de cap de setmana?
En principi, no gaires.
No gaires.
És a dir, sempre busquem també que siguin cinema de qualitat. O sigui, intentem que siguin cinema potser d'autor, tant pels dijous com pels cada setmana. Potser sí que els dijous intentarem que siguin una mica més... menys coses potser per descobrir, no? Coses menys conegudes, o depèn també de l'oferta que hi hagi, perquè sempre és difícil, l'oferta que hi hagi a les distribuïdores a vegades és molt limitada, i encara ho tenim més limitat encara perquè només no tenim projector digital, només tenim 35 mil·límetres
però l'oferta que tenen les distribuïdores no és molt gran, pregunto, no...
Sí, però també els dijous també programem coses una mica també més antigues, no? No, potser no tan noves, algunes vegades sí, més noves, és a dir, sempre estudiem a veure què hi ha disponible, què és el que podem programar, què és el que potser agradarà més al nostre públic dels dijous i què és el que agradarà més o què és més adequat per als caps de setmana, no? Però sí, intentarem que sigui la mateixa línia.
D'acord.
A més, l'objectiu és aquest.
Potser una diferència amb un dia de programació i el cap de setmana, pot ser que en els dijous, el recorregut que tenim d'aquest any i escaig, és que hem anat adaptant determinades programacions a determinades festivitats. Per exemple, quan va ser el dia dels museus, vam programar l'Arca Russa. Quan va ser el dia de la música, vam programar l'any passat Searching for Sugar Man, i aquest any programarem un documental, Kids and Music. Quan va ser el dia de la dansa, vam programar l'any passat Pina, i aquest any vam programar la d'Esto Ritmo. Per tant, en el cas dels dijous, sí que determinades festivitats, determinades motius culturals, que busquem aquesta interrelacionalitat amb altres expressions artístiques que els vulguem donar una cabuda dins una sala de cinema.
D'acord. Què ha funcionat més el dijous? Amb l'experiència que teniu d'aquestes, doncs, deveu portar ja un bon grapat de pel·lícules. Quina és aquella pel·lícula que, jo que sé, que l'Owen, que el David diu, ostres, aquesta va funcionar?
Jo he vist que tant... tant els dijous com els caps de setmana, si és una pel·lícula que potser té una temàtica més social, jo he vist que la gent li té molt, molt interès en veure aquest tipus de pel·lícules.
D'acord.
Per exemple, Un cerdo en Gaza, nosaltres no sabíem ben bé si funcionaria o no funcionaria gaire, però com era una pel·lícula que tenia una temàtica social entre el tema de la situació que hi ha ara a Israel, era en to de comèdia i tal, però sí que tenia un fons amb un missatge, no?
Uh-huh.
I aquest és, jo crec que és el tipus de pel·lícula que potser atreu més gent, no?
D'acord.
Almenys en aquí a Sitges.
Tot i ser en àrab, no? Perquè Un cert en Gaza...
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula palestina.
Per això és una de les grans sorpreses que ens vam emportar, pensant que aquesta pel·lícula potser no funcionarà tan bé com altres.
Uh-huh.
I no, tot el contrari. Va venir molta gent, i Hannah Arendt també.
Hannah era... Arendt és la que l'altra pel·lícula, sí, que anava a comentar, que va tenir, recordo, el Prado ple.
Uh-huh.
Tota la platea plena i la part de dalt amb gent sentada.
Ostres.
I és una pel·lícula que no és fàcil.
Sí, sí,
no. Que té una temàtica complexa en aquest sentit.
La Hannah Arendt era una filòsofa. Exacte. I per tant, doncs, a
tu
partir d'aquí...
Tu la coneixes perfectament, recordo que n'havíem parlat i això et demostra, i era una pel·lícula en alemany, que no era en anglès, que és un idioma potser que atrau més gent, no? Vull dir, això et demostra també que una mica tornem al principi de l'entrevista, el contingut de la pel·lícula és clau.
D'acord.
És un agent filtre, selecciona en aquest sentit, no... té criteri i a partir d'aquí decideix què interessa i què no els interessa.
Perquè els dijous, quines mitjanes d'assistència esteu tenint?
En el primer any eren 130 espectadors per sessió, com a mitjana.
Sí que és una molt bona entrada,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Més o menys, jo cal 60-70 per sessió, més o menys sí que es pot arribar. Potser hi ha alguna sessió més fluixa, alguna més... Però ja, clar... Si fas tot l'any, hi ha, per exemple, dues sessions que hi ha moltíssima gent que fan que pugi la mitja, no?
Mm-hmm.
Però sí que més o menys una seixantena de persones pot venir perfectament.
D'acord. I la dimensió que necessiteu perquè surtin els números, quina és? És més o menys aquesta?
Sí, més o menys. Més o menys. Sí, sí, així cobrim despeses i això, més o menys aquesta seixantena.
Entenem que l'objectiu inicial és cobrir despeses, òbviament.
Sí.
Perquè si no es cobreixen les despeses, òbviament la iniciativa aleshores no té cap sentit.
Totalment.
I si hi ha benefici, doncs millor que millor, perquè això ens permet també doncs, poder fer altres activitats, com vam fer per Festa Major, per Halloween, que també doncs, coses més gran format, no? I festes, diguem, del cinema.
O el que vam fer per Nadal,
també,
per la
marató de
TV3. Per la marató de TV3.
Quanta gent sou ara mateix al Cineclub treballant darrere d'això?
6 persones de manera estable i llavors hi ha algun voluntari que ens dona un cop de mà també els caps de setmana.
D'acord. Perquè la infraestructura d'entrades, projector i tot això la posa el Prado?
La posa el Prado i tenim una persona específica per aquest tema.
D'acord.
Muntar una pel·lícula en 35 mm no és fàcil, eh?
No,
jo sóc incapaç. Vull dir, tens que saber el que fa. No és apretar un botó i el play.
No és un DVD.
Exacte.
No? Pip, pip, pip. I per altra banda, el contacte amb les distribuïdores?
Això ho fem a través d'una tercera persona, que no està vinculada directament al Cineclub com a membre, com a tal. Aquesta persona és el Ricard Almazán, que vam conèixer molt als inicis del Cineclub i hem mantingut el contacte, i aquesta persona va ser el programador durant 25 anys al Cines Verdi.
Uh-huh.
I aquesta persona és una mica la que marca la pauta sobretot en la programació dels caps de setmana i qui fa tots els contactes amb les distribuïdores. Una mica...
Deu ser un món, això.
Exacte, és un món, i és millor que un professional tracti amb els professionals. Nosaltres no som professionals, nosaltres som amateurs d'aquest món, amb moltes ganes, amb molt d'interès, en fer les coses ben fetes, però hi ha un punt en el qual has de confiar en algú que realment conegui el sector.
Uh-huh. En coneixeu d'experiències de cineclubs que hagin assumit un rol d'exhibidors com esteu fent vosaltres a Sitges?
Sí, a Vilafranca, al Penedès, hi ha aquest cas, sí. I bueno, porten no sé quants anys fent-ho.
Vilafranca com a cineclub portava una trajectòria de 40 anys, però ja fa un any i mig, 2 anys, que ja fan també la gestió del cap de setmana.
És a dir, han assumit en un moment de crisi general de la projecció cinematogràfica, han assumit doncs, aquell sector més interessat en això, en aquest en la part cultural d'aquesta exhibició, doncs han assumit la tasca d'exhibir.
Sí, i jo estic convençut que anirem veient altres casos similars a tot Catalunya. Mm-hmm. Molt convençut, perquè el teixit del cineclub, del cineclubisme a nivell general és molt extens a tot Catalunya. Hi ha moltes poblacions on tenen un cineclub. Mm-hmm. I cada cop, donades les circumstàncies d'avui en dia en el cinema, s'estan donant les circumstàncies perquè passi el que va passar a Vilafranca en el seu moment, o perquè passi el que ens ha passat ara a Sitges.
També és curiós, perquè hem passat de tenir cinemes i cinemes de poble a un model diferent, que era el del multicinema. Mm-hmm. Que es va posar de moda a tot arreu, i llavors semblava que tots els cinemes de poble haguessin de tancar, i ara resulta que són els multicinemes els que no tenen prou públic per aguantar el model de negoci, i la gent està tornant una altra vegada al cinema de poble.
Sí, és com altres sectors, no? Que hi ha hagut
una tornada d'una
sèrie de valors, una manera de fer que històricament potser els nostres pares, els nostres avis havien viscut, i que en el cas del cinema doncs es repeteix aquest cicle, no?
Uh-huh. En David ens comentava l'altre dia que feia molts anys que les dues sales de cinema de Sitges no tenien, doncs, un exhibidor diferent.
Sí, això històricament la gent s'hi pensa, s'ha adonat que durant 20-22 anys crec que va ser Sala Bors que va estar gestionant les dues sales de cinema, i que en els dos últims anys pràcticament ha sigut l'altra empresa exhibidora, Cinemes de Sitges, que ha estat gestionant les dues sales fins fa ara poc més d'un mes. Ara es dona una situació totalment nova, o fins fa 22 anys que no es donés, és que cada sala està gestionada per dues entitats diferents.
I fins a quin punt el Prado i el Retiro no es faran competència?
Jo penso que no, pel tipus de programació que estem plantejant, pel tipus de pel·lícules, per fet de que ser versió original, no es fan competència, sinó que es complementen. I aquí penso que aquí al final el gran beneficiari de tot això és la població de Sitges, que tindrà una oferta diferent on podrà escollir què li ve més de gust anar a veure en un determinat o un altre. Penso que aquí és lo important, que hi ha un grup de gent amb una manera de veure les coses diferents, amb uns plantejaments diferents, tant en un lloc com l'altre, i això repercuteix en un tipus de programació determinada, diferent, i al final el públic podrà escollir a la població. I penso que això és molt, molt positiu, perquè durant 20 anys qui prenia les decisions, el que es programava, el que es veia, era una sola persona. Uh-huh. I al final això s'acabava reflexant en un mateix tipus de programació molt homogènia. Aquí no, que podem tenir una programació molt heterogènia, molt diferent, i la gent podrà escollir.
El temps acabarà responent aquesta pregunta, però hi ha massa crítica a Sitges per mantenir dues sales de cinema?
Massa crítica?
És a dir, suficient gent doncs perquè es pugui mantenir, per una banda, doncs una empresa comercial, que òbviament és un negoci, i per una altra banda, doncs un cineclub que com a mínim vol cobrir gastos.
Jo sóc una mica més ambiciós i penso primer en el poble de Sitges, que evidentment és el públic objectiu número 1, però penso que hi ha un poble com és Ribes que no té cinema, i que hi ha gent que té interès en veure el cine i es desplaça i està acostumada a desplaçar-se a venir a Sitges o a anar a Vilanova.
I a Ribes no en deu haver hagut mai, no, allà, de cine?
O sí? Penso que sí que n'hi ha hagut.
Sí, a la plaça Catalunya.
Exacte, era... d'acord.
I després hi ha una tercera població que és Vilanova, que evidentment té una oferta molt àmplia amb els cines Bosch i els cinemes Lauren, però que no tenen una programació estable de versió original. I després et trobes amb sorpreses. Nosaltres aquest darrer cap de setmana en la secció d'infantil, en la secció de Cineclub Kids, vam estrenar Dragon Ball, l'última Bola de Drac, i va venir gent de Gavà, gent de fora, que venia amb la camiseta, que eren clubs de fans d'això. Aleshores, bé, et trobes amb sorpreses d'aquest tipus. No? Evidentment això és una excepció, no ha de ser la regla, però penso que no hem de pensar únicament en arribar a la gent de Sitges, sinó també ser capaços d'arribar a la gent de Ribes i a determinada gent de Vilanova que ens coneix per la trajectòria del cineclub de manera quinzenal i que no té cap inconvenient en venir en tren, passar el dia a Sitges, passar la tarda nit i passar una estona al cine.
Per tant, entenem que la gràcia també en certa mesura està en la capacitat que es pugui tenir per atraure gent procedent d'altres municipis, cosa que fins ara doncs, amb l'exhibició merament comercial tenia menys sentit, en el sentit que doncs, tothom acaba anant a veure la pel·lícula que toca al lloc més proper al domicili. si es projecten coses una miqueta més diferents, doncs és més fàcil atraure gent que vingui de més lluny.
Exacte, coses diferents i amb la versió original.
I amb la versió original.
Aquesta puntualització és important en el projecte. Sí.
Què projecteu aquest dijous? Perquè així aprofitem que us tenim aquí. A veure.
Doncs es titula Film About Kids Music. Mm-hmm. És un documental sobre la Sant Andreu Jazz Band,
sí,
que l'altre dia amb el Vicenç ens pregunta, allà va sortir algú, i l'Albert va dir, l'Andrea Motis. Doncs ens veiem els assajos, veiem com treballava el Joan Chamorro amb els nois que tenen entre 6 i 18 anys, com es preparaven pel concert al Palau de la Música.
D'acord.
I hi ha entrevistes doncs, amb ells, i amb entrevistes doncs, amb músics de jazz doncs, internacionals, com les figures que van actuar amb ells al Palau, perquè no és molt freqüent veure una banda de jazz doncs, composada per membres tan joves, no? I és increïble, la veritat és que veus el talent que tenen i que el mateix Chamorro diu, no tens cracs a tot arreu, sinó que qualsevol nen, si el motives, si l'ensenyes, doncs es convertirà en un gran músic. Potser d'allà et sortiran un o dos, tres cracs, però aquí es veu perfectament doncs, que des de molt joves poden tocar una gran banda de jazz i ho fan molt bé, la veritat.
Aquest film és català?
És una producció catalana, els idiomes són en català i castellà bàsicament, hi ha algunes entrevistes en anglès. Nosaltres la projectarem amb els originals de català, castellà i aquestes entrevistes, però amb subtítols en anglès. Les parts que estiguin en català i castellà tenen subtítols en anglès.
D'acord.
I l'única hàndicap serà que les entrevistes en anglès, que són 3 minuts en total, no estan subtitulades, però sí que s'entén perfectament.
D'acord. Per tant, podríem definir aquesta la setmana com la setmana de la música, perquè també teniu un excel·lent film per aquest... Per la secció més baby friendly, oi? Per els 20 Feet from Stardom, els 20 passos de la fama, oi?
Sí, a més és un gran documental que va guanyar, com he dit abans el David, l'Òscar al millor documental. Aquí veiem doncs, la feina que fan els coristes de grans estrelles de la música, com poden ser Mick Jagger, poden ser el Sting, el Bruce Springsteen, Bette Midler, gent que té molt de talent, potser alguns canten fins i tot millor que els artistes principals que estan al darrere i que potser doncs, els hi costa arribar a la fama i ho fan molt bé, intenten fer carrera en solitari i no aconsegueixen triomfar com fan aquestes grans llegendes que surten aquí al documental també entrevistats i ja ho diu l'Sting en un moment, diu a vegades pots tenir molt de talent però realment per arribar a la fama el que cal és estar en el moment apropiat i amb la persona apropiada i que et vegi aquell productor això que et fitxi. I això
per tant,
és molt difícil.
És un component de sort.
Exacte. És a dir, pots tenir molt de talent, però si no tens aquest moment, si no agafes aquest tren, doncs el perds.
Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger, Bette Midler, Sting, entre altres artistes, participen lluant, no parlant d'ells, sinó lluant la gent que, en el fons, fa de complement necessari i imprescindible per tots els seus temes.
Sí, a més és un gran homenatge amb aquestes sobretot dones, que estan allà cantant al darrere dels grans estrelles de música. I la banda sonora, evidentment, doncs, espectacular.
Ens ho podem també imaginar. 20 passos de la fama serà la pel·lícula d'aquest cap de setmana del Cineclub Sitges. Simplement per posar l'exemple, projeccions el 20 de juny, que és divendres, a dos quarts de nou i a dos quarts d'onze, el dissabte a les 7, a les 9 i a les 11 i el diumenge a les 12 en la sessió, baby friendly, és a dir, poden anar amb els nadons, hi haurà canviadors, llum tènue i el so més baix. I també en sessions de tarda vespre, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, mentre fora hi haurà Corpus per una banda i Corpus per una altra, i catifes i gent i això, si volen doncs poden entrar al Prado per veure aquest 20 passos de la fama. I la setmana que ve, Ger?
Sí, Her, que és una pel·lícula que té un missatge, bueno, es fa pensar molt en com està avançant el món de les tecnologies i fins a quin punt, quin és el límit que hi ha, no? Entre, fins a on arriba, no? Perquè en aquest cas, doncs, el protagonista, doncs, s'enamora, diguem, de...
del seu smartphone.
Sí, sí, d'una veu, realment, que és la Scarlett Johansson. Que si fos doblada, no l'apreciarien, que és la...
Perdríem aquesta part.
Exacte. I res, és curiós. La veritat és que es planteja moltes coses. Fins a on poden arribar les noves tecnologies.
Friquis, amants de les noves tecnologies, Her, una pel·lícula molt recomanable, Joaquin Phoenix es veu que fa un paperàs.
Increïble.
Enamorat d'aquesta veu del seu smartphone, que és la Scarlett Johansson, que es diu Samantha. A més, ja li han posat el nom, oi, ben preparat. Serà aquesta la projecció de la setmana que ve. Cada setmana, per tant, el Cine Club ens oferirà, a partir d'ara, una proposta per... doncs, per omplir de cinema el Prado. I també, òbviament, cada setmana hi haurà aquest Cine Club Kids, que la setmana, aquesta setmana i la que ve, tindrà Floquet de Neu.
Una producció catalana que combina animació amb imatge real i que, bé, jo crec que és un cert homenatge amb aquell goril·la blanc que coneixem.
Que molts vam veure el Prado quan érem nens, oi?
Exacte. I la veritat és que, bé, un homenatge a aquest goril·la blanc que, bueno, es va deixar fa pocs anys i bé, doncs una pel·lícula recomanable.
Doncs aquesta és la proposta que fa la gent del Cine Club Sitges, assumint la programació dels caps de setmana sense deixar de banda aquestes propostes setmanals, bisetmanals, perdó, cada dues setmanes, per dir-ho bé, que ens acosta, doncs, el millor cinema en versió original a Sitges. N'hem pogut parlar amb l'Owen John Holden. Owen, moltíssimes gràcies. I també amb en David Cuesta.
Moltes gràcies, Joan.
I a tots vostès també, moltes gràcies. I ara d'aquí 5 minuts parlem de Corpus. Fins ara.